Els grans equipaments culturals de Catalunya i el govern s'uneixen per fer front a la censura i defensar la llibertat d'expressió. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Explicant des de l'arribada de Vox a diferents comunitats autònomes i a molts ajuntaments de l'Estat, entrant als governs de la mà del Partit Popular, han anat caient amb comptagotes titulars sobre casos de censura a les activitats culturals de comunitats i poblacions, prohibint, per exemple, obres de teatre, retirant les revistes catalanes a la biblioteca de Borriana i canvis també de noms a equipaments culturals perquè duien el nom de persones que no són de la seva corda, ells consideren. A Catalunya, els casos de moment són pocs, però el sector cultural i el govern s'avança i crea un front comú per combatre una futura censura. Amb l'amenaça, ja veurem, d'un possible govern Partit Popular i Vox al govern de l'Estat. Aquest matí la consellera de Cultura i 15 equipaments culturals del país, com el TNC, el MACBA o el Liceu, s'han trobat per crear una taula de treball que ha de definir un protocol per evitar els censuradors. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
El grup de treball es reunirà cada mes, però ja s'han avançat algunes línies mestres del pla anticensura.
Tant el govern com tots els espais culturals volen actuar en bloc i establir una política comunicativa conjunta i volen també treballar per fer més accessible la cultura a tots els sectors de la població. Així en parlava aquest migdia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
El que farem és compartir entre tots un codi deontològic per compartir valors comuns, allò que ens ha d'unir entre tots i el que no podem fer que deixar que passi.
La intenció és que els centres culturals que s'han reunit avui amb la consellera dialoguin amb la resta de centres culturals del país per agrupar-los també en aquesta estratègia conjunta.
Veurem si s'acaben posant d'acord sector cultural i govern, sempre enfrontats. Més coses, mira, de posar també avui en l'atenció sociosanitària, que ha patit un nou escàndol després del caos que es va generar a les residències durant la pandèmia. Avui hem conegut que la Fiscalia de Barcelona investiga una residència de gent gran que no va comunicar atenció a un brot de salmonelosi que va causar la mort de 8 residents.
Fiscalia els acusa de 8 delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i els assenyala com a responsables, titllant la seva conducta d'irresponsable. Segons el text, el fiscal els acusa d'amagar tant els casos de contagis com les morts a les autoritats sanitàries. També denuncia que el centre estava brut i sense condicions higièniques, per això va provocar el brot s'extengués.
Tot això en un dia on l'episodi de forta calor va aquest dimecres a la baixa, tot i que fins al vespre encara es mantindran les temperatures elevades arreu del país.
El Servei Meteorològic de Catalunya té actiu encara un avís de calor a gran part de Catalunya des d'ara al migdia i fins les 6 de la tarda, sobretot en comarques centrals de Ponent i Girona.
En tot cas, Protecció Civil ja va desactivar el pla Procicat per calor intensa després que la situació hagi millorat, però alerta perquè ja avisen que les nits continuaran sent molt xafogoses a tot el país. Per cert, que Protecció Civil ja ha posat data per fer l'última prova pilot de l'enviament d'avisos d'emergències als telèfons mòbils de la població. Aquesta última prova es farà el 14 de setembre a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Aquesta prova serà important perquè és la primera que es fa a l'àrea de Barcelona i és la que té un major abast quan a població susceptible de rebre el missatge en cas d'emergència greu. Així doncs, l'enviament es farà per franges horàries durant el matí.
Totes les persones que aquest dia estiguin dintre d'aquesta àrea rebran un missatge en els seus mòbils en el qual podran veure i verificar com és aquest sistema.
Ho explicava així avui la directora de Protecció Civil, Marta Caseny. I també avui, aquest matí, ha ingressat en un centre psiquiàtric el jove de 22 anys que dilluns, recordem, va matar el seu pare d'una ganivetada al coll a Vilafant.
Així ho ha acordat el jutjat d'instrucció de Figueres. El noi passarà a disposició judicial quan els metges indiquin que està en condicions de declarar. Els forenses diuen que el jove pateix un possible psicosi que impedeix en aquest moment pugui declarar perquè té les capacitats cognitives afectades.
I després del bloc dels esports us explicarem, atenció, que Josep Maria Bartomeu hauria desviat diners del Club Blaugrana amb finalitats personals. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. És la conclusió a la qual han arribat els Mossos d'Esquadra en l'operació Barça-Gate. Segons Ser Catalunya, l'expresident del Barça hauria utilitzat un contracte amb una empresa externa al club per treure'n benefici.
I també us explicarem que Oriol Romeu viatjarà aquesta tarda cap als Estats Units ja com a jugador del Barça.
L'anunci s'ha fet oficial 10 minuts abans de l'entrenament d'aquest matí. El migcampista d'Ulldecona ha signat per 3 temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Aquesta operació ha costat gairebé 4 milions al Barça i el Girona tindrà com a jugador cedit a Pablo Torre.
I pel que fa a la cultura, tres noms: l'escriptora Marta Pessarrodona, la cantant Maria del Mar Bonet i l'activista cultural i editor Eliseu Clement rebran la medalla d'or de la Generalitat. És la màxima distinció que atorga el govern català. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La cantant Maria del Mar Bonet ha estat reconeguda per més de 50 anys de trajectòria portant per bandera la música popular mediterrània. L'activista cultural Eliseu Climent ha estat reconegut pel seu compromís amb la cultura catalana i, per últim, el govern ha valorat de la poeta, narradora i assagista Marta Pessarrodona la seva tasca literària.
Al final del programa, els últims 10 minuts, temps per a la cultura i ja ampliem aquesta informació. Ara són les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Sabem, per tant, com evoluciona aquestes altes temperatures. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor intensa a tot Catalunya, però res a veure amb els 45 graus d'ahir en alguns punts de la comarca de l'Alt Empordà. Avui baixen les temperatures. De tota manera, a l'interior encara esperem màximes de 34 a 39 graus entre els 32 i els 35 a les comarques del prelitoral i lleugerament per damunt dels 30 graus a la costa. Aquí a la costa, amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogó. Sol aquesta tarda, però ja estem observant la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu que al llarg de les properes hores poden deixar escapar algun ruixat de caràcter dispers i també creixeran núvols avançada la tarda cap a les muntanyes del sud de Tarragona i aquí no descartem tampoc algun ruixat dispers. Demà continuen baixant les temperatures, però farà calor, bastanta calor i molta xafogó a la costa. La nit serà difícil per dormir perquè les temperatures mínimes a alguns punts no baixaran dels 25 graus. Demà un dia amb sol, a la tarda alguns núvols a les comarques del Pirineu, en principi sense precipitacions, i aquest descens de les temperatures que iniciem avui ens acompanyarà també de cara als 2 o 3 propers dies.
Front comú del sector cultural de Catalunya per respondre als casos de censura. La Conselleria de Cultura i els principals equipaments culturals de Catalunya han acordat avui en una reunió la creació d'un grup de treball per combatre la censura que s'està produint des de l'arribada de Vox en diversos governs municipals i autonòmics de tot l'Estat. El grup de treball es reunirà de forma mensual i comptarà amb responsables d'una quinzena d'institucions com el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música, l'Auditori, el Teatre Lliure, l'Arxiu Nacional o al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
El grup confeccionarà un codi deontològic, buscaran fer més accessible la cultura i oferir una política comunicativa comuna. Ho ha explicat aquest migdia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Estem pensant en accions de dos tipus, que una és fer molt més accessible la cultura a tothom d'una manera més ràpida, és a dir, que l'accés a tots aquests equipaments sigui en espais fora, a vegades fora parets o dins de les mateixes parets, però que sigui que pensem i que tots, aquest desencàrrec amb el que han marxat tots ells, que durant aquest estiu doncs que pensin en aquestes possibles activitats i després tenir una política comunicativa comuna.
La quinzena d'equipaments representats en el grup de treball que s'han reunit per primer cop avui dialogaran amb la resta de centres culturals del país. La segona reunió es farà al setembre i sobre la taula tindran realitzar un codi deontològic que reculli els valors compartits a favor de la llibertat d'expressió i la creació. La consellera de Cultura ha denunciat que, a banda de la censura visible amb desprogramacions o cancel·lacions d'actes culturals, en un futur es pot produir una censura invisible. També ha parlat d'autocensura i ha indicat que això pot suposar que no es programin espectacles per no exposar-se a una possible cancel·lació.
Estel migdia.
2:09. Més qüestions. Investiguen una residència de gent gran de Barcelona on van morir 8 persones per un brot de salmonella. El jutge ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia contra 5 persones de la residència, entre elles la directora, l'administrador únic i gerent i metge de la residència.
El text del fiscal indica que des de finals del juliol del 2022 hi va haver un brot de salmonella a la residència que va afectar 39 persones, 15 de les quals es van hospitalitzar i d'aquestes 8 van morir. La residència, segons explica el fiscal, fiscal, no va notificar el brot a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per la qual cosa el procés d'investigació va ser obstaculitzat i les conseqüències del brot agreujades. Fiscalia els acusa de 8 delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i els assenyala com a responsables, titllant la seva conducta d'irresponsable. Segons el text, el fiscal els acusa d'amagar tant els casos de contagis com les morts a les autoritats sanitàries. També denuncia que el centre estava brut i sense les condicions higièniques i per això va provocar que el brot s'extengués.
Pel que fa a informació política, ja només queden 4 dies per a les eleccions del 23 de juliol i Correus assegura que ja ha entregat tota la documentació perquè les persones que ho havien sol·licitat puguin votar per correu. Segons un comunicat de l'empresa, s'han entregat personalment la documentació a 2.300.000 persones. El termini per dipositar el vot a una oficina acaba demà dijous.
Correus ha fet fins a 2 intents per entregar en mà la documentació. Les persones que no estaven a casa han d'anar a una oficina de Correus per recollir-la i poder votar en el mateix moment. L'empresa pública fa una crida perquè la ciutadania faci el tràmit com més aviat millor per evitar cues d'última hora.
I des dels sindicats Comissions Obreres i UGT ja han criticat la gestió que ha fet la direcció de Correus i destaquen que l'esforç i la responsabilitat de la plantilla de l'empresa han estat els factors que han permès salvar la campanya electoral.
Els sindicats lamenten que Correus hagi trigat 41 dies a aplicar les mesures de reforç de la campanya, uns esforços que Comissions Obreres i UGT havien exigit des de l'inici i que ha provocat sobrecàrregues laborals i incertesa ciutadana. Han criticat la nefasta gestió i planificació aplicada pel president de l'empresa pública durant la campanya. També han informat que gairebé 2 milions de ciutadans ja han exercit el vot per correu.
Hi ha encara sobre aquestes eleccions. Seguim la informació amb les propostes electorals dels partits i els retrets que es fan durant la campanya. Avui el cap de llista del Partit Popular per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha situat la reforma del finançament de les comunitats autònomes com una prioritat per al futur govern espanyol. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha assenyalat, aquesta reforma s'hauria d'haver iniciat el 2014 i per això ha indicat que ara és una prioritat.
Des del 2014 aquesta reforma s'hauria d'haver posat en marxa no es va fer i, per tant, sí que crec que ha de ser una prioritat per a Espanya, pel pròxim govern d'Espanya, fer una reforma de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes que sigui, diguem-ne, justa per al conjunt de les comunitats autònomes i, sobretot, que garanteixi la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans espanyols.
D'altra banda, s'ha referit a la sentència del TCJ que afirma que la immersió lingüística només es pot aplicar si hi ha dos sistemes educatius paral·lels i ha dit que això indica que el model actual és inconstitucional.
I el número 2 de la candidatura a Sumar en Comú Podem per Barcelona en aquestes eleccions de diumenge, Gerardo Pisarello, deixa clar que el seu vot serà decisiu per frenar l'extrema dreta a les eleccions generals.
Pisarello, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, ha detallat que el vot decisiu de Sumar permetrà que redeiti un govern de coalició i que no hi hagi un govern de PP amb Vox, que, segons ha dit, cada vegada que obren la boca i plantegen el seu punt de vista sobre la realitat, recorda les paraules i les imatges que es feien servir durant el franquisme.
Si guanya el Partit Popular, si governa Alberto Núñez Feijóo, si governa Alberto Núñez Feijóo amb el Santiago Abascal, el retrocés a Catalunya pot ser demolidor, pot ser demolidor. Aquesta gent ho està dient obertament. I no és que sigui un escenari de futur que ens hagi d'espantar però que després en realitat baixaran. Que Santiago Abascal pugui parlar d'aquesta manera desenfadada d'aquest 155 permanent, el que ens està dient és que ells estan disposats a la confrontació, a incendiar Catalunya per obtenir vots a la resta de l'Estat.
Sumar en Comú Podem busca quedar com a tercera força política a les eleccions generals i deixar a Vox com a quarta.
I Esquerra ha carregat contra Junts per dir que només investiran un candidat a la presidència d'Espanya si transfereix la competència dels referèndums.
El número 3 del partit al Congrés, Francesc Marc Álvaro, retreu a Junts que no descarti explícitament acabar investint el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El que va fer la senyora Nogueras ahir va ser simplement llançar una proposta de bloqueig disfressada de negociació. I nosaltres, com vostès saben, no investirem ni per activa ni per passiva cap president de dretes. Altres no ho sé, però nosaltres segur que no.
Álvaro ha contestat així la proposta de Nogueres de no investir cap candidat que no transfereixi les competències del referèndum.
I precisament l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha participat avui en un acte amb Junts per Catalunya, on ha admès que és igual de difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència.
L'expresident de la Generalitat ha avisat els partits independentistes de la necessitat de negociar per intentar aconseguir el màxim de recursos per Catalunya.
Que és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència de Catalunya. Jo, en els seus moments com a conseller d'Economia i després com a president, vaig viure les discussions dels models de finançament i arribes a la conclusió que Espanya no té cap incentiu per resoldre el tema del dèficit fiscal català. No en té cap. Per què? Perquè d'aquí surten molts recursos que després van a molts altres llocs del territori del conjunt de l'Estat.
En canvi, la candidata de Junts, Míriam Nogueres, ha mantingut un enfocament diferent i ha dubtat de l'eficàcia de negociar amb Espanya. Per la seva part, Mas ha demanat el vot per aquells partits que defensin els interessos dels catalans, però no ha demanat el vot explícitament per Junts per Catalunya.
I el candidat del PDeCAT, Roger Montañola, ha acusat precisament l'expresident Mas de fer política com la CUP pel fet que l'expresident hagi participat en un acte polític amb Junts.
Montañola confia que això no els passarà factura electoral perquè diu que les propostes electorals del seu partit són millors que les del partit de Carles Puigdemont.
Repeteixo, els ciutadans són prou intel·ligents ja per ja han pogut escoltar quina és la proposta d'un partit i la de l'altre. Jo, si alguns ciutadans de Catalunya, fins i tot aquells que han tingut i han ostentat la màxima responsabilitat, volen fer política com la CUP, ho respecto, però aquest no és el nostre model.
Preguntat sobre l'entrevista de Feijó a La Vanguardia, on diu que el Partit Popular té un espai de votants gràcies a la desaparició de Convergència i Unió, Montañola diu que no li preocupa aquesta opció perquè diu que els catalans recorden com va actuar el PP el 2017.
I per últim acabem aquest repàs explicant-vos que la CUP ha culpat Esquerra de provocar una davallada de l'independentisme en les enquestes en els últims anys per la política de pactes que ha fet amb el PSOE.
El candidat Albert Botran ha emplaçat els republicans a deixar enrere les aliances amb els socialistes, cosa que els ha obligat, per exemple, a cedir en projectes com el Quart Cinturó o el Hard Rock.
La resposta del president aragonès, sempre que l'hem emplaçat a retornar en aquest acord d'investidura independentista i d'esquerres amb una agenda social ambiciosa i demanar-li que fes un gir de 180 graus en els seus acords amb el PSOE, ha estat que no.
Botran ha demanat al govern que rescati les propostes de l'acord d'investidura de Pere Aragonès amb la CUP, com poden ser recuperar la gestió pública del 061 o un pla pilot de la renda universal.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Ara són les 2:17. Nou matí complicat avui a la xarxa de trens de Rodalies. El sindicat CGT ha convocat una vaga de 24 hores per aquest dimecres que ha afectat la circulació de trens en hora punta. Tot i els serveis mínims establerts, Renfe però ho rebaixa i assegura que només 8 empleats s'han adherit a la vaga i que s'estan complint tots els serveis mínims.
Els usuaris han denunciat aquest matí que no se'ls ha informat correctament de l'aturada i de les afectacions en els horaris de trens. Tres dels usuaris habituals de Rodalies es queixen de la desorientació aquest matí i de les afectacions que pateixen cada dia.
No ho sabíem. Passa que hem baixat al metge i, bueno, normalment baixem en tren.
Jo cada dia agafo el tren a Vilassar de Mar per anar a Barcelona i avui a l'arribar a l'estació sí que he vist l'andana una mica més plena del normal, però he pensat que era un retard més de Renfe, com de costum.
Tinc la sensació que ens tracten a la ciutadania com si fossin conillets d'Índia, que vinguen aquí tots aquí, aplastadets, talladets.
En aquests moments i fins les 5 de la tarda només passarà un de cada 3 trens programats. Després, des de les 5 fins a 8:45, està previst que en circulin 2 de cada 3. El sindicat CGT ha convocat la protesta per la falta de personal a Rodalies. La vaga també ha afectat també els trens d'alta velocitat. Alguns han arribat a Sants amb retard de més d'una hora.
I a tot això, el passat mes de juny es va registrar a Barcelona i a l'àrea metropolitana un rècord d'usuaris al transport públic. En total es van fer 92 milions milions de viatges, el que suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. El transport que més demanda va tenir són els autobusos interurbans de la Generalitat per davant del tramvia i el metro. I per ser encara sobre mobilitat, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha anunciat avui que Renfe rebrà el mes de novembre 30 nous trens de Talgo que, entre d'altres, serviran per reforçar el servei d'AVE i ABLO a Catalunya.
L'arribada d'aquests trens facilitarà que s'incrementin les freqüències a parades com Lleida, Tarragona o Girona. L'oferta actual augmentarà en un 40%.
En total, Renfe incorporarà 30 trenes, 20 de los cuales se destinarán a AVE y 10 a ABLO, y algunos de ellos podrán dar servicio a líneas convencionales gracias al ancho variable. Parte de esos trenes se destinarán a los servicios de alta velocidad de Renfe en Cataluña.
Més coses. Protecció Civil farà una prova del sistema d'alerta a tots els telèfons mòbils que es trobin a l'àrea de Barcelona, és a dir, a la ciutat i la seva àrea metropolitana. Serà el 14 de setembre. Aquesta serà la primera prova que es fa en aquesta àrea de Barcelona.
L'alerta no sonarà a la mateixa hora a tot arreu. A les 10 del matí s'enviarà el missatge d'alerta als mòbils que estiguin al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Una hora més tard, a les 11, a Barcelona. A les 12, al Vallès Occidental. I finalment, a la 1, al Baix Llobregat i a l'Hospitalet de Llobregat. En dona més detalls la directora de Protecció Civil, Marta Caseny.
I serà la quarta i última prova que fem i que afectarà doncs, el nombre més gran de població doncs, perquè es farà tota la demarcació de Barcelona, inclòs la ciutat de Barcelona.
Des de Protecció Civil recorden que tots els mòbils que estiguin a la zona, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, haurien de rebre l'SMS. El que rebran serà exactament el mateix que es va enviar en les proves que ja s'han fet en altres punts del territori. Un missatge que diu «Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, no truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te».
I la Conselleria d'Interior formarà 16.000 professionals de seguretat privada sobre situacions d'odi i de discriminació. El departament ha impulsat un nou protocol amb l'objectiu que els treballadors del sector detectin i actuïn en aquests episodis.
S'impartiran cursos gratuïts a formadors del sector que després aquests traslladaran els continguts a la resta de professionals. En dona més detalls al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Formem sobre com detectar les situacions d'odi i discriminació. Tenir pautes per la gestió de les diferents situacions que es donen. No totes les circumstàncies són les mateixes i tenir pautes per gestionar la situació. També la relació en el contacte amb policies locals i Mossos d'Esquadra. També pautes per fer els fulls de servei, que són molt rellevants.
La directora de Seguretat, Sònia Andolz, ha explicat que el nou protocol dona més coneixements al vigilant a l'hora d'atendre i ha assegurat que és per oferir una millor atenció.
Des de com m'haig d'adreçar a una persona si no sé com s'identifica a nivell de gènere, si no sé de quina religió és, si no sé si està portant un element que forma part de la seva identitat religiosa o que realment és una arma blanca, com m'haig d'adreçar a les persones que viuen al carrer o que no tenen llar i, per tant, de forma respectuosa i no empitjorar la situació, si desconec si aquella persona té una malaltia mental.
El document s'ha elaborat amb el Departament d'Igualtats i Feminismes i una quinzena d'entitats socials, entre les quals Sos Racisme i l'Observatori contra l'Homofòbia.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Demà el jutge Vicente Aguilarte assumirà la presidència en funcions del Consell General del Poder Judicial després de la jubilació avui de Rafael Mozo.
Aguilarte, de 70 anys, només ocuparà la presidència del Consell i no de la del Suprem, que seguirà en mans del magistrat Francisco Martín Castán. La presidència suplent correspon al vocal amb més edat del Consell, segons l'acord del ple de l'any passat amb el que es va solucionar la dimissió del president Carlos Lesmes. Rafael Mozo, que ha complert 72 anys, l'edat de jubilació forçosa a la carrera judicial, ha clamat per la renovació ràpida de l'òrgan del govern dels jutges en una carta de comiat.
S'han Centrant-nos un altre cop en casa nostra, els municipis de Matadepera, Castellolí i Sant Cugat, per aquest ordre, són les tres poblacions més riques de Catalunya. Així ho apunten les dades socioeconòmiques que publica avui l'Institut d'Estadística de Catalunya. Per contra, els pobles de Barbens, Salt i Serós són els que presenten un índex socioeconòmic més baix.
Les dades mostren que la renda mitjana més alta és a Matadepera, que puja fins als 22.806 euros, mentre que la més baixa és a Salt, amb 9.500 euros. Dels municipis que tenen millor nivell socioeconòmic, són 12 de la zona metropolitana, 10 de comarques centrals i 6 de l'Alt Pirineu i l'Aran. En canvi, els municipis amb nivell més baix són 16 a Ponent i 9 a les comarques gironines.
I encara en clau econòmica, la inflació es modera i cau fins al 5,5% en l'eurozona aquest passat mes de juny. Són 6 dècimes menys respecte a la taxa del mes de maig. És la xifra més baixa també des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. La inflació s'ha reduït, per tant, al 6,4% a la Unió Europea. La taxa encadena també 8 mesos de descens consecutius.
La caiguda ve donada principalment per l'abaratiment de l'energia, que es va reduir un 5,6% respecte a l'any passat. En canvi, els aliments, l'alcohol i el tabac es van encarir més d'un 11%. El preu dels béns no industrials i els serveis també es van encarir més d'un 5%.
I en l'àmbit empresarial, els joves d'entre 18 i 29 anys que vulguin emprendre un negoci ja poden demanar des d'ara l'ajuda que els dona la Generalitat. Tenen temps per fer-ho fins al 20 de setembre.
Es tracta d'una subvenció de 15.120 euros. La poden demanar a tots els joves que tinguin entre 18 i 29 anys en el moment que comencin l'activitat com a autònoms, i abans de demanar-la cal donar-se d'alta al programa de garantia juvenil. Després, un cop fet, cal també donar-se d'alta com a autònom. L'ajuda la poden demanar a tots els joves que tinguin el domicili fiscal a Catalunya, però s'ha reservat una partida de 500.000 euros per als que visquin a un poble de menys de 500 habitants. Per considerar això, cal tenir el domicili fiscal en un d'aquests pobles. Aquesta mesura busca, segons la Generalitat, frenar el despoblament de les zones rurals representades pels 337 micropobles que hi ha a tot Catalunya.
I també en la plana empresarial, les empreses catalanes que vulguin ampliar el seu negoci a l'estranger podran optar una ajuda de fins a 300.000 euros. Així ho ha acordat el govern per mirar d'ampliar la presència del teixit empresarial català als mercats internacionals.
Aquests diners s'han de destinar a la contractació de personal, d'assessors externs o de lloguer de locals i espais per cobrir sucursals fora de Catalunya. La subvenció va destinada a empreses catalanes amb un mínim de 2 anys de facturació i que en el darrer any hagin arribat com a mínim al 1 milió d'euros, en el cas que l'activitat sigui productiva, o 500.000 si l'empresa és del sector serveis, logístic o comercial. L'ajuda ja es pot demanar des de la web d'Acció.
I encara en economia, aquesta barem el cost de producció d'un quilo de raïm destinat a fer cava oscil·la entre els 47 i els 50 cèntims d'euro en funció de la varietat de raïm. És un 26% més que la temporada passada.
Així ho ha determinat un estudi de la Generalitat de Catalunya que ha presentat aquest dimarts durant una reunió amb el sector del cava a Vilafranca del Penedès. Aquest és el preu mínim que hauran de pagar els cellers dels pagesos per comprar el raïm d'aquest any. Així doncs, els costos de producció del quilo de raïm per a la brema d'aquest any se situen en 44 cèntims per la varietat de xarel·lo i en 47 per la macabeu. Pel que fa a la parellada, aquesta se situa en mig euro al quilo. De mitjana són aproximadament uns 12 cèntims més que les dades d'ara fa un any. Els productors de cava que no paguin el raïm aquests preus s'exposen a ser multats per la Generalitat.
I Unió de Pagesos ja no està d'acord amb aquestes xifres i diu que per sobreviure, un pagès que es dediqui al cultiu de raïm hauria de vendre el quilo per sobre dels 60 cèntims.
El sindicat apunta que amb aquestes xifres de la Generalitat no es té en compte els costos de la mà d'obra, que fan pujar el cost de producció entre 8 i 12 cèntims per quilo de raïm. Unió de Pagesos també està en desacord amb els rendiments de producció de raïm per hectàrea que preveu el govern, que situa entre 5.400 i 6.700 quilos per hectàrea segons la varietat. El sindicat considera que aquests valors estan molt allunyats de la realitat de la producció actual de les vinyes catalanes, que sobretot a causa de la sequera poden ser fins a menys de la meitat de les previstes. A més, les altes temperatures d'aquests dies encara poden fer caure més les previsions. Tot plegat situarà el sector en una situació crítica, tenint en compte que un viticultor necessita uns rendiments del voltant dels 5.000 euros l'hectàrea per garantir la viabilitat de l'explotació.
Estel migdia.
L'àmbit dels successos, un policia fora de servei ha salvat la vida a un nadó d'un mes al metro de Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a l'estació d'Arc de Triomf.
El nadó s'estava ofegant i un vigilant de seguretat va demanar l'assistència sanitària a l'estació. La gent, que no estava treballant, va veure-ho i va practicar-li la maniobra de Heimlich i va aconseguir reanimar-lo. Mentrestant, el vigilant va estar trucant al 112 i una dotació sanitària va arribar fins al lloc dels fets i el va traslladar, el nadó, a l'Hospital de Sant Pau.
I l'acusat de matar el seu pare a Vilafant ha ingressat a un centre psiquiàtric. Així ho ha decretat avui el jutge a l'espera que el detingut es trobi en condicions per declarar.
Un cop el magistrat rebi l'informe mèdic que indiqui que el jove pot declarar, se'l passarà a disposició judicial per tal de resoldre si l'ingressa o no a presó. L'acusat, amb antecedents psiquiàtrics, se l'investiga per matar a ganivetades el seu pare a casa seva. Els fets van passar aquest dilluns, recordem-ho. El seu tiet va ser qui va avisar la policia.
I aquest matí s'ha jutjat a Girona tres activistes pel clima que van tallar els cables d'unes llums de Nadal que penjaven del pont de ferro de la ciutat gironina. Els acusats han negat, però, els fets.
Els tres denunciats s'enfronten a pagar una multa de 90 euros cadascun per un delicte lleu de danys i a cobrir el cost de la reparació, que l'empresa responsable xifra en 242 euros. Els tres encausats, que han declarat al final del judici, han negat la seva participació en els fets i la defensa ha demanat l'absolució. A les portes dels jutjats de Girona hi ha hagut una concentració convocada pel col·lectiu Rebel·lió o Extinció, per denunciar la repressió contra l'activisme que qüestiona el model energètic.
Entenem que en un context d'emergència climàtica, de crisi energètica i sobretot també d'un conflicte militar com el d'Ucrània, amb un rerefons de gestió i de control dels recursos energètics, trobem una frivolitat que arriba al Nadal i ningú no se'n recorda. Llavors, tot se sobresatura de llums i entenem que això té un valor simbòlic molt negatiu.
I també aquest matí a Lleida, la Guàrdia Civil ha detingut un home per la seva presumpta relació amb el jihadisme. L'operació s'ha fet conjuntament amb la policia marroquina, que ha fet una altra detenció a la ciutat de Nador.
La investigació està sota secret de sumari i continua oberta. Divendres està previst que el detingut a Lleida passi a disposició de l'Audiència Nacional. Els dos homes estarien vinculats a jihadistes del Daesh, a Síria, que preparaven operacions terroristes a Europa.
I també s'han detingut a 8 persones que formaven part d'un grup criminal que va estar fa 1 milió d'euros amb la compraventa de vehicles d'alta gamma. Els delinqüents van començar la seva activitat a València i després van traslladar el seu negoci a Barcelona.
El grup criminal feia servir pàgines web de venda de vehicles de segona mà on es feien passar per empleats d'empreses solvents dedicades a la compravenda del mercat de l'automoció d'alta gamma. Contactaven amb persones que venien al seu vehicle oferint-los a actuar com a intermediaris i arribaven fins i tot a entregar als venedors una petita paga i senyal per guanyar-se la seva confiança. D'aquesta forma, les víctimes procedien a lliurar-los els seus automòbils amb l'objectiu que els detinguts culminessin la venda i els ingressessin la quantitat acordada per aquesta. Un cop es feien amb els cotxes de les víctimes, els membres de la banda publicaven la venda per preus més baixos dels acordats, de manera que aconseguien atreure compradors ràpidament. Quan els detinguts rebien l'oferta de compra per part d'un tercer, procedien a sol·licitar-li els diners. En algunes ocasions, aquestes terceres persones no arribava a rebre el vehicle. En les situacions en què sí que s'arribava a disposar dels vehicles, els estafadors mai donaven a les víctimes els diners obtinguts de l'operació.
I d'altra banda, també s'han detingut a 5 persones més, en aquest cas per cometre almenys 15 robatoris en establiments de telefonia i enviament de diners a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. La banda era extremadament violenta, diu la policia, usava armes de foc i gairebé sempre actuava en comerços regentats per persones d'origen pakistanès.
L'organització tenia una estructura molt definida i hi havia rols molt concrets i delimitats pel que fa a l'autoria material dels fets, la recaptació dels objectes sostrets o el circuit seguit amb els diners en metàl·lic que s'enduien dels establiments. La notícia va transcendir a nivell internacional, ja que la comunitat pakistanesa s'havia sentit amenaçada en detectar que eren ells els principals objectius d'aquest grup. Un canal de notícies pakistanès se n'ha fet ressò i va publicar una notícia al respecte fa unes setmanes, del qual va tenir coneixement els investigadors del cas.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Ràdio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, la caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Gairebé 2:36. Comencem la informació local avui al municipi de Ripoll, on la CUP d'aquest municipi demana una moció de censura al govern després que l'Ajuntament hagi fet expulsar un marroquí en situació irregular que dormia al carrer.
Els copaires han assenyalat que la moció contra l'alcaldessa Sílvia Orriols de la formació d'ultradreta és urgent. El partit ha criticat que el consistori hagi expulsat veïns i els acusa de governar contra la gent. L'alcaldessa ha justificat l'expulsió al·legant el col·lapse dels serveis socials.
Marxem ara fins a l'Urgell, cap a Agramunt, on el proper mes d'agost ja hauran acabat les obres dels dos primers habitatges socials que s'estan fent a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil d'aquest municipi.
Les obres per transformar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en un edifici amb habitatges socials i serveis municipals avancen a bon ritme. De fet, els dos primers habitatges preveuen estar llestos a finals d'agost, tot i que no entrarien en funcionament fins al 2024, segons ha informat l'alcaldessa del municipi, Sílvia Fernández.
Es quedaran habilitats dos habitatges, d'acord? Dos habitatges que en un principi, clar, quedaran acabats els habitatges, però faltarà doncs, fer doncs, els serveis comuns. Faltarà l'ascensor, faltarà la climatització i això, clar, estem pendents de finançaments i d'ajuts que també anem demanant. En un principi ens agradaria que de cara a l'any que ve, almenys aquests dos els poguessin posar en marxa. Però clar, això ja no depèn de nosaltres, perquè depenem, a part de finançament econòmic, també depenem dels permisos que puguem obtindre per tal de posar en marxa aquests dos habitatges.
L'edifici ha acollit aquest dimecres una visita guiada i un acte simbòlic per veure com avancen les obres. A càrrec d'una trentena d'estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquesta visita hi han assistit la mateixa alcaldessa i representants de l'associació ALBA, que seran els futurs gestors del nou equipament.
I l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí apujarà les tarifes de l'aigua i diu que crearà una nova tarifa social.
En el pròxim plenari, el consistori té previst aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per al subministrament d'aigua, la qual inclou increments en el preu i també tres noves tarifes, una industrial, una social i una altra de municipal. La revisió del preu de l'aigua és una de les actuacions contemplades en el Pla Director d'Abastament del Servei Municipal d'Aigua, aprovat el 2020 per unanimitat. El pla té com a objectius principals l'harmonització del preu de l'aigua amb la resta de municipis i el sosteniment del cost del servei.
I en canvi a Girona, l'Ajuntament separarà la taxa d'escombraries del rebut de l'aigua i la cobrarà ara als propietaris dels immobles, encara que estiguin llogats aquests, però al seu torn podran repercutir el rebut als llogaters.
El canvi s'adopta arran de la municipalització de l'aigua, un servei que ara gestiona l'empresa pública Cicle de l'Aigua del Ter. Segons informa el consistori, la taxa d'escombraries es passarà en un sol rebut, que serà de 170 euros en el cas dels pisos i de 240 en el cas de les cases. Aquells qui vulguin domiciliar el rebut o bé modificar-ne les dades tenen temps fins fer-ho el 15 d'agost. En termes generals, l'Ajuntament manté la domicialització del titular de l'habitatge i el de la pòlissa d'aigua coincideixen.
I encara aquí a Girona, el nou govern local farà retirar les 112 plaques franquistes que encara hi ha en façanes d'arreu de la ciutat.
El consistori es posarà en contacte amb tots els propietaris dels immobles i edificis per recordar-los que, en compliment de la llei de memòria històrica, s'ha de treure tota aquella simbologia que sigui explícitament falangista. Si no ho fan, per ells mateixos, l'Ajuntament ja avança que actuarà de manera subsidiària. L'alcalde Lluc Salelles ha subratllat que vol garantir que l'espai públic sigui lliure de missatges d'odi i de símbols feixistes.
I a Palafrugell, l'Ajuntament ha multat un particular per omplir una piscina privada. El consistori considera que ha incomplert la prohibició d'ús d'aigua per les restriccions que hi ha al municipi.
Des del passat mes de març, Palafrugell es troba en fase d'excepcionalitat per la sequera, fet que implica restriccions en el consum d'aigua. El consistori ha modificat el reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua per adequar el règim sancionador a la situació de restriccions dels recursos hídrics. D'acord amb la nova regulació, incomplir les mesures decretades suposen sancions que van des dels 150 fins als 3.000 euros.
I acabem avui al Baix Penedès, on gairebé una trentena de dones d'aquesta comarca han trobat feina gràcies al programa Dones Riu.
De les 29 dones que han trobat feina, 10 ho han fet en el sector industrial i logístic, 6 a l'administració, 11 al sector serveis, una ha estat contractada com a mediadora intercultural i l'última ha creat el seu propi negoci com a psicoterapeuta. Per edats, la majoria tenen entre 35 i 45 anys. A més, 8 d'elles han aconseguit contractes indefinits. El Consell Comarcal del Baix Camp ja treballa amb la segona edició d'aquest programa, que s'iniciarà al setembre i es prolongarà fins al maig de l'any vinent.
Gràcies, Sílvia. 20 minuts per tancar el programa. Abans, com sempre, informació esportiva d'aquest dimecres. Esportiva que avui l'encapçala l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, que hauria desviat diners del club blaugrana, Anna, amb finalitats personals.
Sí, segons ha avançat Ser Catalunya, la policia catalana conclou que Bartomeu utilitzava un contracte del Barça amb una empresa externa per a pagaments que no tenien res a veure amb el Barça, sinó que eren per benefici personal. Més enllà de l'empresa I3 Ventures, Bartomeu hauria utilitzat una empresa anomenada Amalgama Marketing, que és propietat de Miquel Sambola, president del Club Esportiu Laietà, que el 2018 el Barça li va pagar 1,5 milió d'euros d'indemnització per poder enderrocar el miniestadi per les molèsties i pel soroll de les obres. Segons la conclusió a la qual han arribat els Mossos, el club pagava uns diners a Amalgama i després aquests diners anaven dirigits a periodistes afins o persones vinculades amb l'empresa de Bartomeu amb la finalitat de beneficiar-se'n. Com a periodistes afins apareixen els noms d'Albert Lesant, Albert de la Torre i Marçal Lorente. De fet, s'han trobat correus electrònics on Marçal Lorente deia a Bartomeu que era l'aliat periodístic que més s'ha cremat defensant el seu projecte i la parcialitat i la implicació ha estat tanta que ara ja no pot fer de periodista objectiu. A més, els Mossos creuen que aquests pagaments a Amalgama formen part del Barça Gate perquè les primeres investigacions van detectar que Bartomeu hauria utilitzat diners del club per finançar una campanya a les xarxes socials per defensar i lloar la seva figura, així com per difamar persones o entitats que hi anaven anaven en contra. Aquestes empreses formaven part d'I3 Ventures.
I pel que fa a l'àmbit ja estrictament esportiu, avui s'ha fet efectiu el dia R. Oriol Romeu ja és des d'avui jugador del Barça.
Sí, el dia R. El club blaugrana ho ha confirmat uns minuts abans de començar l'entrenament d'avui. El migcampista d'Ulldecona ja s'ha pogut entrenar amb els seus nous companys d'equip, on avui, a primera hora de la tarda, viatjaran fins als Estats Units per disputar la gira de pretemporada. Oriol Romeu ha firmat per 3 temporades fins al 2026 i tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. El jugador d'Ulldecona té 31 anys i tornarà a vestir de blaugrana després de 12 anys. De fet, va estar 9 a la Premier anglesa, 2 al Chelsea i 7 al Southampton. També ha passat per la Bundesliga alemanya, on va estar un any a l'Stuttgart, i 2 a la primera divisió de la Lliga espanyola, un al València i l'altre al Girona. De fet, el Barça li hauria pagat al Girona 3,4 milions d'euros per emportar-se'l, afegint a l'acord la cessió per un any de Pablo Torre. El Barça encara no ha concretat quin dia es farà la presentació, però tot apunta que serà en aquesta gira de pretemporada, on s'estaran als Estats Units fins al dia 2 d'agost.
De fet, aquest migdia Xavi Hernández ja ha fet pública la llista de jugadors que agafaran aquest avió, que s'enlairarà a primera hora de la tarda.
En total, el tècnic blaugrana s'emportarà 32 futbolistes, entre elles les cares d'aquesta nova temporada, Gundogan, Íñigo Martínez i, com dèiem, Oriol Romeu, però finalment també viatjaran tots els jugadors del primer equip, inclòs Gavi, que aquests dies no s'ha entrenat amb els seus companys per una gastroenteritis, i també Julián Araujo. En canvi, Nico González finalment no agafarà l'avió d'aquesta tarda perquè l'acord amb el Porto està força avançat i la sortida de l'Àlex Collado també sembla que sigui imminent. Xavi també s'emporta 7 jugadors del filial, entre ells Lamine Yamal. En total, el Barça jugarà 4 partits de pretemporada aquests dies, el primer contra la Juventus aquest mateix cap de setmana, de dissabte a diumenge. Després, de dimecres a dijous la matinada, jugaran contra l'Arsenal. El dissabte, dia 29, ho farà contra el Real Madrid, un partit que es jugarà a les 11 de la nit, hora catalana, i l'últim enfrontament serà contra el Milan la matinada de l'1 d'agost a Las Vegas.
I d'altra banda, el Girona jugarà avui el primer partit de pretemporada, ho farà contra l'Olot.
Aquest amistós arrencarà a les 7 de la tarda des del camp municipal de l'Olot, aprofitant que l'equip dirigit per Mitchell s'està entrenant a la Vall d'en Bas. Aquest serà el primer test per als dos equips. El gran al·licient del partit serà veure l'estrena de les cares noves, en aquest sentit. Daily Blind i Savinho són les dues novetats que ja s'entrenen des de fa dies amb l'equip i avui podrien tenir protagonisme. Els joves del filial també s'entrenaran bona part de l'atenció d'avui. En canvi, qui és complicat que tingui minuts és Pablo Torre, que acaba d'arribar cedit al Barça, però podria debutar dissabte en el duel contra l'Andorra. De fet, com us explicàvem abans, Pablo Torre ara jugarà de blanc i vermell perquè Barça-Girona han arribat a un acord per a que Oriol Romeu torni al club blaugrana pagant una clàusula de 3,4 milions d'euros, i el càntabre, però no podrà jugar contra el Barça per la clàusula de la por. I Mitchell ha valorat la sortida d'Oriol Romeu abans d'aquest primer partit de pretemporada.
És una pena per nosaltres, per ell estic molt content, perquè quan a una persona tan espectacular com ell, que ens s'ha donat tant personalment, m'ha fet millor, per mi estic molt content per la seva fitxatge i perquè és un somni per ell i farà. I espero que la temporada sigui molt bona per ell, que segur que sí.
Qui no està tan content de la sortida de Romeu és l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que aquest matí ha fet un tuit on ha escrit que a la ciutat el trobaran a faltar i li ha desitjat sort a Romeu, que l'ha etiquetat de gran jugador i de gran persona. Però, en canvi, acaba enviant un dart al Camp Nou, al Batlle escrit, i al Barça, en fi, que faci, que se n'anirà fent petit.
I el davanter de l'Atlético de Madrid, Joao Félix, assegura que li encantaria jugar al Barça, unes paraules que no han agradat gens al club madrileny.
El portuguès de 23 anys, que no té gaire feeling amb l'actual tècnic Matalasser, Cholo Simeone, no s'han amagat i ha dit que en una conversa amb el periodista esportiu Fabrizio Romano, que el seu desig des de petit ha estat sempre vestir de blaugrana i que el Barça ha estat sempre la seva primera opció. Cal recordar que el 2019 l'Atlético va pagar 126 milions d'euros per Joao Félix i el seu contracte s'allarga fins al 2026, és a dir, encara queden 3 anys. El club madrileny considera que les declaracions del portuguès són una falta de respecte cap a l'Atlético i que són poc professionals. Ara caldrà veure si aquestes paraules fan moure fitxa al club matalasser sobre el futur
de Joao Félix.
I en clau internacional, l'excapità del Barça, Jordi Alba, jugarà a l'Inter de Miami la temporada que ve.
Després de Leo Messi i de Sergio Busquets, l'Inter de Miami ha tancat el fitxatge de lateral de l'Hospitalet i ara va a per totes per incorporar a Luis Suárez, però l'uruguaià encara té contracte amb el Gremio brasiler fins al desembre del 2024 i el seu actual club no vol que marxi per menys de 70 milions.
Deixem el futbol, parlem també de ciclisme. El Tour de França avui es disputa una de les etapes més dures, per no dir-ne la que més.
El recorregut d'aquesta 17a etapa és de 166 quilòmetres entre Saint-Gervais-Mont-Blanc i Courchevel, amb un port de categoria especial, dos de primera i un de segona. El segon a la general, Tadej Pogačar, ja ha dit que apretarà de valent avui per escurçar distàncies amb Vingegaard, que és líder a 1 minut 48 segons després que el danès hagi fet una contrarrellotge individual històrica. De fet, feia des de Anquetil, Indurain i Armstrong que no hi havia més d'un minut entre els dos primers d'una contrarrellotge. Vingegaard s'emportava 1,38 amb Pogačar.
I en natació artística, el Mundial de Fukuoka, Denis González és el nou campió del món en solo lliure.
El nedador de Barcelona de només 19 anys ja va ser campió del món i europeu júnior l'any passat i ara ho és també en el Mundial d'Absolut. De fet, és la segona medalla que aconsegueix després de penjar-se la de plata en duo mix tècnic, juntament amb Emma García, i aquesta és la cinquena medalla que aconsegueixen els esportistes catalans. L'or d'ahir, Diris Tió, Txell Mas i Paula Ramírez, en equip tècnic, l'or en solo lliure en natació artística que hem explicat ara i que l'ha aconseguit Denis González, també la plata del barceloní i Emma García en duo mix tècnic, i els dos bronzes, Diris Tió, en solo tècnic i duo tècnic amb Elisa Osogina. D'altra banda, Iris Tió ha acabat vuitena en la final de solo lliure.
I encara en aquest Mundial de Fukuoka, la selecció espanyola masculina de waterpolo ha superat amb solvència Montenegro i s'ha assegurat el primer lloc de grup.
L'equip de David Martín ha guanyat per 11-7 i s'assegura un emparellament més assequible en els quarts de final del Mundial. Aquesta gesta s'ha aconseguit gràcies en part a l'encert del capità del barceloneta Felipe Perrone, de 37 anys, que va fer 5 gols. Pel que fa a la selecció femenina, el conjunt dirigit per Miki Oka va guanyar ahir per golejada a Israel 22-5 i demà jugaran contra el Kazakhstan.
Mirem també a l'Europeu d'Hockey Patins. Espanya juga avui el tercer i últim partit d'aquesta fase de grups.
Ara mateix el combinat entrenat per Guillem Cabestany, que juga avui a les 9 de la nit contra Itàlia, ho té complicat per acabar primera de grup. Ahir va tornar empatat, dilluns va fer-ho contra França i ahir contra Portugal, que és el rival més fort d'aquesta fase. Tot i començar perdent, els espanyols han igualat el marcador amb un gol de Martí Casas i de Pau Bargalló, després d'un gol de Rafa Costa, i Nil Roca acabava posant per davant Espanya, però el destí va voler que aquesta segona jornada tornés a acabar en empat perquè Gonçalo Alves va acabar marcant a menys d'un minut pel final. Com dèiem, avui a les 9 se la juguen contra Itàlia.
I acabem parlant d'handbol. El Barça i Lucas Hindrik negocien la rescissió del contracte del jugador, que es podria conèixer ben aviat.
El croat va arribar fa 4 anys a Can Barça com un dels centrals més importants d'Europa, però el club necessita retallar i el farà marxar per la porta del darrere en els propers dies. Hindrik és un dels jugadors amb la fitxa més alta, té contracte fins al 2025 i es vol quedar al Barça, però ara el club li tocarà negociar la seva rescissió perquè la secció d'handbol ha de rebaixar un 10% el pressupost d'aquesta temporada, que seria d'uns 750.000 euros menys, és a dir, es quedarien amb 7 milions i mig de pressupost.
Gràcies, Anna, per aquesta informació esportiva. Gairebé 9 minuts. Tanquem el programa amb la informació cultural, com sempre.
Xavier.
Avui ens portes tres noms propis per començar, eh? Són els de l'escriptora Marta Pessa Rodona, també el de la cantant Maria del Mar Bonet, i per últim el de l'activista cultural i editor Liseu Climent, que sabran els que rebran la medalla d'or de la Generalitat. Atenció, perquè és la màxima distinció que atorga el govern a persones i entitats cíviques.
Oh, que llarga que es fa sempre l'espera quan s'espera.
La cantant Maria del Mar Bonet, que l'escoltem de fons, ha estat reconeguda per més de 50 anys de trajectòria portant per bandera la música popular mediterrània. Bonet ha format part de la Nova Cançó, també del col·lectiu Els 16 Jutges, i en el seu repertori hi ha cançons tan conegudes com a l'anar, que volen aquesta gent on no trobaràs la mar. D'altra banda, l'activista cultural Eliseu Climent ha estat reconegut pel seu compromís amb la cultura catalana. Ha estat fundador d'Acció Cultural del País Valencià. I per últim, seguim el tercer nom destacat del dia, Xavi. El govern ha valorat de la poeta, narradora i assagista Marta Pessarrodona la seva tasca literària, que ha estat molt lligada a l'estudi i a la difusió d'autores catalanes i d'arreu a través de la traducció, de l'anàlisi i de la reivindicació de les seves obres. De fet, n'ha parlat també de tots aquests noms avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que està molt convençut que els guardonats són, diu, la millor manera per fomentar l'estima per la llengua.
I volem seguir-la fent present arreu. La millor manera de seguir fomentant el coneixement, l'estima i l'ús de la nostra llengua és precisament això, fent-la servir a tot arreu, seguint-la projectant com una, no només com una eina de comunicació, sinó també com una manera d'explicar com veiem el món des d'aquest petit racó de la Mediterrània.
I aquestes medalles s'entregaran el proper 7 de setembre en un acte a la plaça Margarida Xirgo de Barcelona, que està just davant del Teatre Lliure.
Per tant, felicitats a tots els tres premiats amb aquesta medalla d'or de la Generalitat. Parlem ara també de cinema, perquè el curtmetratge Takbir, dirigit pel gironí Jordi Calvet, ha guanyat el Festival d'Assaig a Alacant. D'aquesta manera, Takbir es posiciona, atenció, per anar als Goya.
El ISIS acaba de reivindicar como suyos los asesinatos cometidos en Roma estos últimos días. Además, ha dado una lista de países donde tiene previsto actuar en breve. Y entre ellos está España.
Hola, buenos días.
Buenos días, dígame.
Es que no sé por dónde empezar. Vera, creo que sin querer me he convertido.
A veure, és molt fort. Això que us explicarem ara, perquè
Em sacaries el curtmetratge.
També. I la pel·lícula. Val. Perquè és que no fa ni un any que es va estrenar, que va ser la tardor de l'any passat, del 22, i amb aquest últim premi que ha rebut Assaig ja en suma un total de 71. És molt fort. I a part, tot apunta que no acabaran aquí els premis que rebrà.
Més aquesta... de premi per setmana, eh?
Sí. No acabaran aquí els premis que rebrà aquesta pel·lícula perquè ja està nominada a altres festivals dels Estats Units, al Japó, de Suïssa, de Nova York, festivals que hi anirà properament, així que déu-n'hi-do, és una pel·lícula que s'ha estrenat amb molta força. Llavors, entrant en matèria del que va, no?, Takbir, doncs és una ficció que està vinculada al jihadisme. Mm-hmm. Llavors, aquesta pel·lícula el que fa és que explica la història d'un autor de thrillers que rep l'encàrrec d'una productora, una productora de Turquia, i li encarrega fer una sèrie de televisió sobre un grup terrorista que realitza atemptats a diverses ciutats. Mm. Ell ha d'això, de crear una sèrie de televisió d'un grup terrorista que fa atemptats. S'està 6 mesos pensant, 6 mesos escrivint, i llavors aquest autor el treu a la llum la sèrie i el que veu és com el grup ISIS materialitza dues de les propostes d'atemptats que havia ideat l'autor, que havien sortit del seu cervell. Llavors, clar, què passa? Doncs que el protagonista se n'adona que d'alguna manera o una altra s'ha acabat convertint en el cervell dels atacs, i el que fa és anar a la Policia Nacional i els avisa que el proper atemptat s'hauria de produir a Madrid perquè és un dels que ell havia pensat. És com si els terroristes agafessin les idees d'aquest autor.
Interessant.
És molt, molt, molt interessant en aquest sentit. Llavors també dic que dels protagonistes de Takbir, alguns del seu elenc són Pedro Casablanc, Xenia Tostado, Octavi Pujadas, Macarena Gómez o Ares Teixidor.
Va, que avui també tenim ganes de parlar de teatre. El Festival Grec, que estrenarà demà el nou muntatge de Carolina Bianchi sobre feminicidis i violacions. L'obra es diu Boa Noite Cinderella, en català Bona Nit Ventafocs.
La directora i autora brasilera Carolina Bianchi ha creat amb el col·lectiu, de la mà del col·lectiu Cara de Cavallo, un espectacle que tracta sobre feminicidis que expliquen històries de violacions que han passat en els últims anys, en les últimes dècades. Llavors, aquesta performer brasilera pren com a punt de partida l'experiència, una experiència real que, de Pipa Vaca, que va ser violada i assassinada l'any 2008. Llavors, en aquest espectacle, sense fer cap mena d'espoiler, el que passarà, ho podreu veure a partir de demà, és que l'artista brasilera prendrà un tranquil·litzant i es quedarà dormida. Un tranquil·litzant per què? Doncs perquè és el que utilitzaven per violar, és un somnífer a moltes dones. En aquest cas, el Boa Noite Cinderella, que és com es diu l'espectacle, Bona Nit Ventafocs, és el nom que es dona al Brasil a una droga utilitzada per aconseguir aquesta submissió química de les víctimes de diferents delictes, una droga que principalment s'utilitza en casos de violació, el que aquí coneixem potser com la burundanga, doncs allà és la Boa Noite Cinderella, Bona Nit Ventafocs, perquè et fa dormir-te. Llavors, com dèiem, l'espectacle es podrà veure demà i divendres al Teatre Lliure de Montjuïc, a la capital catalana.
No us aparteu, correu a comprar entrades per aquest espectacle del Festival Grec. I amb música, avui bona notícia pels fans de Taylor Swift, perquè a partir de ser la part de ser la reina del pop, ara també és l'artista femenina amb més àlbums en el número 1. La cantautora ha superat a Barbara Streisand i ara ocupa la primera posició amb 12 àlbums que acumulen més lideratge.
Swift i Barbara Streisand tenien 11 àlbums cadascun a la primera posició. Ara bé, l'últim llançament de Swift, que es diu Speak Now, Taylor's Version, ha fet de cantar aquesta balança i ara la reina del pop la segueixen, doncs, Barbara Streisand amb 11 àlbums en la primera posició. Llavors tenim a Madonna amb 9, a Janet Jackson amb 7 i a Britney Spears amb 6. Els fans del Taylor Swift ho hem anat explicant, esperàvem amb candeletes la publicació d'aquest àlbum, que recordem que republica algunes de les cançons que ja havia publicat, però de les quals no en tenia els drets d'autor, i per recuperar els seus drets, doncs, les ha republicat en aquest àlbum, que ara s'ha, doncs, l'ha fet convertir-se en l'artista femenina que més àlbums en el número 1 té. Parlem d'artistes femenines perquè, pel que fa com al podi general, que compta amb homes i dones, aquest el té Beatles, que en té, de fet, 13 àlbums en el número 1.
I avui acabem el mapa parlant de castells. Us hem d'explicar concretament que els castells arribaran per primera vegada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ho faran de la mà dels castellers de Vilafranca, que ja han donat a conèixer tots els detalls del que serà la festa dels seus 75 anys d'història.
Déu-n'hi-do, perquè se'n ve una de grossa, perquè fins ara l'únic que se sabia és que aquesta festa seria el 30 de setembre. Aquesta data es manté, però ara ja us podem explicar més detalls de la gran festa, i és que els Verds prepararan una performance plena d'emocions que mostrarà, diuen, l'essència dels castellers. L'encarregada de dirigir tot aquest viatge artístic és, i arriscat, és la companyia catalana Comedians. El muntatge, en aquest cas, anirà a càrrec de l'Orquestra de Músiques Arrel de Catalunya, i d'entrada sembla que faran un bon espectacle, perquè la intenció dels castellers de Vilafranca és, atenció, descarregar castells de nou al Liceu, i entre altres sorpreses que, evidentment, si les volem veure, haurem d'anar-hi allà.
El Liceu és alt.
Mira, no, saps què? Ara et diré una cosa tècnica.
Que no poden fer de 10.
Mira, de nou sí que poden, no sé què més faran, però ho faran a la part de darrere a l'escenari, perquè és la més alta, perquè al davant, no, al revés, ho faran a la part del davant de l'escenari, perquè darrere el Liceu fa com un oval, podríem dir, l'escenari, i no hi cabrien castells de nou, llavors serà a la part del davant, així que els veureu molt, molt bé. Llavors, dir-vos que les entrades se'n posaran unes 2.200 a la venda, encara no s'han posat, i que per aconseguir-les, doncs, a través de la pàgina web del Liceu o del NAC, directament al local dels castells de Vilafranca,
que es diu Cal Figuerot, i que val molt la pena. Si teniu oportunitat d'anar-hi a comprar entrades, ho aprofiteu. Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Demà ens hi tornem a posar al punt de les dues, l'equip de l'Estel Migdia. Ara no marxin, perquè com cada tarda i fins les 6, ja ho saben, poden pujar a la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Fins demà.